Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra.
M'agradaria començar aquest episodi amb unes paraules que no són meves, sinó que són de la Nora Ephron, a qui li calen poques presentacions. L'últim dels seus llibres, que ens ha arribat en català, comença així. Diu, tinc un coll que fa pena. De veritat, si me'l veiéssiu, potser també us faria pena, però segurament seríeu massa educats per admetre-ho. En cas que fos jo qui tragués el tema, dient alguna cosa com ara, no suporto el coll que tinc, sens dubte em contestaríeu amb una frase amable de l'estil, què dius ara? Mentiríeu, esclar, però jo us ho perdonaria. Així comença Tinc un coll que fa pena, que es va publicar aquest estiu a l'altre editorial i que em va fer adonar que, malgrat a mi em sembli que cada cop tinc menys punyetes respecte al meu propi cos, a mi em passa una cosa que és que em vaig fent gran i com més envelleix el meu cos i tot va caient, menys m'importa, o sigui, això em passa de veritat, doncs malgrat cada cop tingui menys punyetes, aquestes punyetes no acaben de marxar mai del tot i podríem tenir 60, 70, 80 anys que seguirem amb manies i veient-nos els defectes, però saber que hi haurà dones que ho han viscut i que ens ho podran explicar o saber que sempre hi haurà alguna amiga al meu costat passant pel mateix o dient-me què dius ara cada cop que em queixi d'una arruga nova i saber que segurament m'estarà mentint però que no m'importarà perquè ho farà perquè m'estima, estic segura que serà un dels molts plaers de ma vida. Benvinguts.
Plaers de ma vida, amb Paula Carreras.
Qui viu sota un pont, qui no té ni un duro.
Miquel Cano, què tal, com estàs?
Bé, de diumenge.
De diumenge, sí, sí, molt bon diumenge perquè estem aquí ben rodejades.
I tant.
Estem a l'antiga Fàbrica d'Am, això és un programa en directe, suposo que es podrà percebre els que ens escoltin des de casa. I avui no estem soles, Míriam, hem convidat algú a sumar-se en aquesta conversa. Aquest algú és l'Eugènia Brogi, que és l'editora de l'altre editorial, on, entre altres noms, han editat dones com la Nora Ephron o la Vivian Gornick, i que darrerament, diguem-ho, ha estat reconeguda amb el 29è Memorial Fernando Lara per la seva iniciativa empresarial en el sector del llibre. Per tant, Eugènia, benvinguda i enhorabona.
Gràcies.
Com estàs? A més, acaba de ser el teu aniversari, o sigui, tot alegries,
sí, sí,
no?
Sí, s'ha ajuntat tot.
Avui, aprofitant que estem en directe a l'antiga Fàbrica d'Am, en aquesta jornada que Ràdio Primavera Sound i el Departament d'Igualtat i de Feminismes han organitzat per pensar i per debatre una mica al voltant de la pressió estètica, començaré explicant-vos una cosa que a mi em va passar fa uns anys. Jo en devia tenir, no sé, 23 o 24, i a la feina vam muntar una tertúlia per parlar sobre el món de la moda. O sigui, era una tertúlia, diguéssim, per parlar sobre què passa a les passarel·les, si encara tenen sentit, si no. I una de les periodistes que vam convidar va ser la Carolina Rosic de TV3, que ha cobert temes de moda i de tendències en general. I llavors, fent la prèvia amb la Carolina, jo li deia, bueno, clar, és que una de les coses que hem de parlar és que les models són molt primes, no? Tenen uns cossos que són desmesuradament prims i que molts cops no representen a moltes de les dones que ens posem després aquella roba, no? I que potser després aquesta roba llueix diferent. I ella em va dir, tens raó, són molt primes, però és que a més són molt joves i no només no representa com queda la roba en un tema de volum, sinó tampoc en un tema d'edat i de que hi ha molts cops que tu pots veure una passarel·la i pots veure una firma i dius, vale, m'agrada aquesta roba, però com que la porten noies joves, això no és per mi, no? I em va fer pensar això, no? Que la pressió estètica en realitat va més enllà del que t'afecta tu mateixa. No? O sigui, jo en aquell moment tenia 23 i ni tan sols pensava que hi havia dones més grans que es podrien sentir poc representades, i jo només pensava, aquests cossos no em representen, perquè era la meva fixació, però hi ha de tot, no? I no us preguntaré ara l'edat que teniu, si la voleu dir endavant, però com que sé que totes dues sou més grans que jo, d'entrada volia començar aquest programa preguntant-vos, parlarem de llibres, però vull començar dient, a vosaltres us passa com a mi que amb els anys us han anat marxant les punyetes o n'heu anat sumant?
En el meu cas, que en tinc 49...
Acabats de fer.
Tot sigui dit. A mi m'han començat ara, de fet.
Ah, sí?
Jo d'adolescent... A veure, paranoies en tenia moltes, però no era un tema que m'interessés especialment o feia veure que no m'interessava especialment. I en canvi, en fer-me gran, i ara em noto que em penja... Bueno, el coll em fa pena, els ulls també, i m'adono que ara... o com a mínim estic més disposada a invertir temps i espai mental en aquest tema. Perquè de jove no, em trobava horrorosa. També penso que és el que dèiem abans, que quan ets jove i no encaixes, quan ets adolescent i no encaixes en el cànon de bellesa estipulat per la teva època, que en el meu cas eren els 80, com tires la tovallola ja. Ja dius, bueno, ja, és igual, ja no jugo aquesta lliga i jugo a una altra lliga, seré la simpàtica, seré la millor amiga, seré la, no sé, la que sigui,
sí, sí, sí.
Però ja no seré la guapa, no? I llavors ja elimines aquesta equació de la teva vida i el fer-te gran també, o sigui, treus moltes tonteries a sobre i n'afegeixes algunes, i algunes són que no vols envellir tampoc, ningú vol envellir, no? I envellir és difícil. I per tant, per mi ha sigut més tard que m'han vingut les punyetes.
Jo, clar, quan tenia 12 o 13 anys ja era alta com ara. Als 13 vaig parar de créixer i per tant ser alta en contra del que pugui semblar, perquè les models ho són, a la vida real no funciona. O no funciona quan tens 12 anys. Llavors jo també, una mica com l'Eugènia, vaig renunciar, vaig decidir que seria doncs això, no? la llesta, la simpàtica, la millor amiga. Però sí que hi ha una cosa que em sembla que és important. Jo en tinc 41 i a partir dels 40, una mica abans fins i tot, me la va començar a relliscar tot d'una manera espectacular, no? I a més vaig començar a entendre que durant tots aquests anys m'havia estat entrenant per saber la roba que em quedava bé, les cremes que em anaven bé a la cara, aquesta manera de cuidar-te que no té tant a veure amb l'estètica sinó amb la cura, no? Vaig canviar l'estètica o aquesta manera de voler no envellir per una qüestió de cura, no? A mi m'agrada molt cuidar-me i m'agrada molt la roba, m'agrada molt la moda, faig el que puc, però tot i així penso que és horrible, no? Que quan tens l'edat en què ja saps tot el que vols, la societat et diu, ja, però és que ara és massa tard, no? Yeah. Ara és massa tard per saber el que vols, i això fa ràbia.
Sí, i creieu que, com deia la Carolina Rosic en el seu moment, el fet de tenir referents representats a tot arreu, o sigui, ella parlava de les passarel·les, però en el vostre cas, us ho pregunto més en la literatura, creieu que ajuda a combatre tot això? O sigui, perquè al final hi pensem totes. L'altre dia, no sé, veia a TikTok una noia que deia que el nostre propi cos sempre és com seria el nostre imperi romà, saps? Que hi pensem cada dia, una estona. O sigui, és impossible no pensar-hi. Llavors, relacionat amb el fer-se gran, amb la maduresa, amb la bellesa, amb ve baixa, creieu que tenir referents ajuda? O sigui...
Sí, jo crec que sí. Bueno, tornant una mica a l'adolescència, que crec que és el que configura més el moment en què tu aprens a estimar-te tu mateixa una mica d'aquella manera en què t'estàs formant, per mi, clar, els referents eren la Carson McCullers o la Flannery O'Connor, que eren gent que tots els seus personatges eren dones que no encaixaven tampoc en el cànon, això, o massa altes, o massa, en el meu cas jo era massa masculina, doncs massa masculina, etc. Llavors això, en aquell moment em va servir com per dir, bueno, no tothom és la guapa de la classe, també hi ha això. I després, de gran, per mi la Vivian Gornick ha sigut un model, no tant a nivell estètic, perquè ella també... Jo crec que ella també ha passat moltes fases de cirurgia estètica, per tant, jo crec que ella sí que té una dependència forta, no?, també de l'estètica, però sí la reflexió sobre el fet de que la bellesa en ve baixa i en ve alta no ha de ser central a la vida d'una dona, per mi ha sigut molt inspirador també.